Bon dia.
Bon dia. Dilluns amb sol i amb caloreta a migdia.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 31 de març de 2025. A Torroella de Montgrí hem vist sortir el sol fa justament 29 minuts i ara mateix estan a una temperatura d'11 graus. Aquesta setmana tornaran els núvols i tindrem algun ruixat o pluja a partir de dimarts a la tarda i dimecres. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que un submarinista ha perdut mitja cama per l'hèlix d'un vaixell a Sant Feliu de Guíxols. A més, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó a un policia local de Palamós perquè l'Ajuntament li pagui els plusos de nocturnitat corresponents durant les vacances, les pagues extra i també els permisos. De seguida ampliarem aquesta informació, però a més hem de destacar que Rafael Casas, editor de Lluny del Ramon, ha guanyat la 8a edició del Premi Empordà de Novel·la amb la seva obra El Moment. De seguida ampliarem tota aquesta informació, però a més avui parlarem amb la comissària de l'exposició que s'està fent ara mateix al Castell de Púbol, dedicada un altre cop a la moda i també a l'armari de gala, la senyora Bea Crespo, i parlarem una mica més d'aquesta exposició i de les peces que s'hi poden veure. A més, com cada dilluns, parlarem d'oci i tecnologia amb en Martí Seguer. De seguida ho repassem tot. Abans però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen. Com cada matí tenim en Dani Cortés. Bon dia, Dani.
Bon dia.
També tenim a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria. Bon dia.
Saludem també a l'Anna Salvador. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
I també tenim a la Mariona Fernández. Bon dia, Mariona.
Hola, bon dia.
I comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I tal com avançàvem, un submarinista ha perdut aquest cap de setmana mitja cama per l'hèlix d'un vaixell a Sant Feliu de Guíxols, Carla.
Un home de 77 anys ha perdut mitja cama aquest dissabte mentre buscava garoines al mar, a la zona de Ses Ulleres de Sant Feliu de Guíxols. L'accident es va produir quan es va engegar accidentalment l'hèlix de la barca on es trobava.
Veurem què ha passat finalment amb aquest accident, però també hem de destacar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona la raó a un policia local de Palamós perquè l'Ajuntament li pagui els plusos de nocturnitat corresponents durant les vacances, les pagues extra i també els permisos. Anna.
El motiu principal de la disputa és que els agents de la policia local de Palamós treballen en cicles de 5 setmanes, dels quals un d'ells és horari de nit i dos més inclouen caps de setmana. Per això el tribunal considera que la gent ha de cobrar els plusos de nocturnitat o de festiu treballat.
I parlem del Premi Empordà de Novel·la perquè Rafael Casas, editor de Lluny del Ramat, ha guanyat aquesta 8a edició amb la seva obra El Moment.
El llibre transcorre en un postapocalipsis després d'una apagada elèctrica i digital mundial. Es tracta, doncs, d'una distopia dins el gènere de ciència-ficció. El palamosí ha descrit el fet d'haver guanyat com una satisfacció enorme, sobretot pel fet de ser un concurs de casa nostra.
I la Cambra de Comerç de Palamós va acollir el passat dijous una nova edició de la trobada anual amb les associacions de comerciants del Baix Empordà. Carla.
L'objectiu de la jornada va ser reforçar la col·laboració i avançar en accions conjuntes per enfortir el comerç local. La reunió va comptar amb la participació de representants de FECOTUR, de Palamós, Oxigen, de Palafrugell, la Federació del Comerç de la Bisbal d'Empordà, l'Associació Comerciants de Calonge i Sant Antoni.
I el projecte Smart Camp guanya el premi CETT a l'IMARA per la seva innovació digital, Mariona.
És una de les grans obres del patrimoni musical empordanès i ara renaixerà després de dècades en silenci. Tot plegat gràcies a una iniciativa que el COR fa conjuntament amb la Federació Catalana d'Entitats Corals. La primera actuació està prevista pel 2 de novembre a la Bisbal d'Empordà.
Parlàvem del Cor Carreres d'Agues, que recuperarà el Rèquiem de Melcior de Ferrer, però, com dèiem, el projecte Smartcamp guanya el Premi CETT a l'IMARA per la seva innovació digital i és que el jurat ha valorat la seva aposta per la transformació digital amb l'ús del Big Data i la intel·ligència artificial per millorar la sostenibilitat i l'eficiència dels càmpings. La iniciativa ha comptat amb una inversió de més de 10 milions d'euros i començarà una prova pilot a partir d'aquesta primavera. I ens atem la plana esportiva perquè Palafrugell celebra el Dia Mundial de l'Activitat Física amb una setmana plena de propostes esportives. Dani.
Des d'avui fins al 6 d'abril, Palafrugell organitza diverses activitats per celebrar el Dia Mundial de l'Activitat Física. Caminades, sessions esportives, una ruta prehistòrica i la Roadbook BTT Garoina Extrema formen part del programa.
I la Fundació Esportiva Begú deixarà de fer activitats dirigides al pavelló a partir d'aquest 1 d'abril, és a dir, demà mateix, Anna.
La Fundació Esportiva Begú ha decidit posar-hi punt final per la manca de participació que diuen que fa insostenible el seu funcionament. Per això deixaran de fer-se les activitats dirigides de bici, cardio i ioga.
I Palamós reobre l'Avinguda de la Llibertat amb un nou carril bici, Mariona.
L'Avinguda de la Llibertat de Palamós ja torna a estar oberta a la circulació després de diverses setmanes d'obres per incorporar-hi un carril bici. La reforma ha transformat el vial en un carrer en sentit únic i ha permès ampliar la xarxa ciclista del municipi, que ja suma 4 quilòmetres. El projecte ha tingut un cost de 500.000 euros finançats en gran part per la Generalitat i el Servei Català de Trànsit.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses i és que Donald Trump ha obert la porta a repetir un tercer mandat a la Casa Blanca durant l'última matinada, ho ha dit en una entrevista exclusiva a l'NBC News i la cadena s'ha limitat a explicar el que ha dit Trump, però sense publicar-ne les declaracions. En aquesta entrevista, Trump ha obert la porta a presentar-se a les eleccions del 2028, això tot i que la Constitució nord-americana prohibeix explícitament que un president sumi més de dos mandats a la Casa Blanca. No és la primera vegada que Donald Trump parla sobre aquest tema, però ara, per primer cop, ha assegurat que no fa broma i ha apuntat que hi ha maneres per aconseguir-ho. Reconeix que una solució seria que l'actual vicepresident J.D. Vance guanyi les eleccions i després que li cedeixi el càrrec al magnat, però també ha deixat caure que hi ha altres maneres, però no ha volgut dir quines. En aquesta entrevista, Donald Trump també ha reconegut que, encara que aquest escenari quedi lluny, la intenció és aquesta. Insisteix que encara hi ha camí per recórrer i que ara per ara està centrat en el present mandat. I canviem de tema perquè indulten a Fàtima Ofkir després que l'indultessin per la seva condemna de cadena perpètua a un MAM per tràfic de drogues. La seva defensa ha denunciat, però, que va ser condemnada en un judici injust que la va acabar portant a la presó quan tan sols tenia 18 anys. Expliquen que la noia va ser víctima d'un engany per part d'unes males influències. D'aquesta manera, el 2018 va viatjar des de Barcelona al país de la Península Aràbica per recollir una motxilla a canvi de allotjar-se en un hotel de luxe, tot i que no està comprovat que ella sabés del contingut de la bossa, que portava 7 quilos de morfina. La policia la va enxampar amb la droga després d'una batuda al mateix hotel. I canviem de tema perquè els pompiers d'Aran han rescatat a 3 persones que s'han vist sorpreses per una allau aquest diumenge al migdia a Naut Aran. El telèfon d'emergència 112 ha rebut l'avís a les 12, alertant que hi havia una allau al tub de Lluçà mentre 9 persones feien esquí de muntanya a la zona del Circ de Colomers. El grup de rescat de pompiers hi ha enviat un helicòpter amb 9 efectius que han evacuat una de les víctimes fins a l'heliport de Viella, on ha estat atès per una ambulància de suport vital avançat dels bombers d'Aran amb personal mèdic d'Aran Salut. Després l'han traslladat a un centre hospitalari. I la Guàrdia Civil ha intervingut a l'aeroport del Prat 26 quilos de cocaïna camuflats en cadires de muntar a cavall. En total, es calcula que el valor de la droga que han trobat és d'uns 600.000 euros. L'estratègia perquè la cocaïna passés desapercebuda era el farcit de les cadires, que estava format per una fibra barrejada amb la droga per dificultar la seva detecció. La policia ha detingut a 4 persones per tràfic de drogues i pertinença a grup criminal. La investigació va començar el novembre de l'any passat quan es van detectar diversos paquets de cocaïna procedents de Medellín amb destinació a les localitats d'Alcañiz i Valdelagorfa a Terol. Doncs veurem com acaba evolucionant també aquest cas. I abans de seguir amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem de saber quin temps ens espera per aquesta propera setmana. Per això saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, Maria. Com anem?
Molt bé. I déu-n'hi-do quin cap de setmana que hem tingut amb la tramuntana ben forta, però aquesta setmana què ens espera?
Aquesta setmana tornaran els núvols i tindrem fins i tot algun ruixat o pluja a partir de dimarts a la tarda i dimecres. Abans de tot això, avui dilluns tornarem a tenir un dia plenament assolellat i amb un contrast tèrmic força marcat. La diferència de temperatura serà molt gran entre el dia i la nit, amb fred de matinada i matí, i un migdia i tarda ben suau, amb valors arribant o superant els 20 graus de temperatura, amb un ambient en general agradable. Encara bufarà tramuntana al nord del Cap de Begur, anant de baixa a la tarda i al vespre, amb mar de fons que anirà millorant al llarg del dia. Com dèiem abans, demà dimarts baixa la temperatura i arriben més núvols a la tarda. Torna a canviar el temps.
Doncs veurem com acaba desembocant aquest canvi de temps, veurem com ens arriben aquests ruixats que possiblement tinguem a partir de dimarts a la tarda i dimecres, i veurem com acaba variant aquesta previsió meteorològica. Moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, per el repàs a aquesta previsió. I abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem el comentari que ens porta avui Xevi Cortadellas.
Benvolguts oients de Ràdio Capital. Hi ha mitjans de comunicació a qui agrada molt recordar que fins fa poc la dona més vella del món era catalana. Probablement molts de vostès ja ho saben, es deia Maria Branyes. Potser no saben tant, però que la segona persona catalana que ha viscut més també era dona, es deia Joana Bot i era del Conflent. Si bé va morir a Perpinyà. Només va viure 15 mesos menys que Maria Branyes, però com que a vegades sembla que Perpinyà quedi molt més lluny del que és, segur que hi ha molta menys gent que n'ha sentit a parlar. Encara avui, la dona més vella de tot l'estat espanyol és catalana. Es diu Angelina Torres. Va néixer el 18 de març del 2013 a l'Urgell. En general, a la gent, catalans o no, ens agrada saber aquestes coses, sobretot quan qui ens ho explica afegeix que la persona gran de qui ens està parlant està prou bé i encara pot fer prou coses. Perquè el debat és aquest. Arribarem a ser molt grans? I sobretot, amb quines condicions hi arribarem? Fa uns dies, un amic meu em va sorprendre quan em va dir que començava a tenir problemes per posar-se els mitjons. És gran, però jo no li veig tant. I a més, em va sorprendre, perquè això de posar-se els mitjons és un problema que molta gent encara no tenim. Hi ha qui diu que li costa més cordar-se les sabates, altres diuen que el que costa és posar-se els pantalons, i hi ha qui té problemes per tot. I de fet, ben mirat, hi ha qui ha tingut sempre problemes. Tanmateix, quan es parla d'aquests temes, és fàcil que una de les derivades de la conversa ens porti a preguntar què hem fet per poder continuar estant bé. Vull dir, si hem fet una vida sana, si hem menjat moderadament, i si no hem begut gaire, si hem fet esport, ja m'entenen. Naturalment es pot haver tingut mala sort, però també és cert que hi ha molta gent que d'esforçar-se a provar d'estar bé més aviat no gaire. Sobretot homes, amb tantes excepcions com vulguin. Arribats a aquest punt, però, sovint, abans que la conversa derivi cap a aquesta banda, hi ha molta gent que s'estima més canviar de tema. Qui som, pensem, per dir a algú altre que la sort sempre afavoreix més els que s'esforcen que, en general, aquells que no fan res? Qui som per posar-nos amb el que ha fet, amb el que més aviat no ha fet aquella persona amb qui estem parlant? Tot això també és molt humà, i per descomptat, molt català. Ens agrada més no embolicar-nos, no aprofundir gaire, no posar-nos gens en el que han fet o en el que han deixat de fer molts d'altres. Sobretot no volem molestar. El resultat és que ho vivim tot com si tot plegat fos una loteria. Millor això que no pas aprofundir gaire res, pensem. I sí, és veritat que és també una loteria, però qui compra més números té més possibilitats que li toqui. Ara, que arribi a tocar, no hi ha mai cap garantia, per més números que es tinguin. I així anem fent anys i així anem passant la vida, sense aprofundir en gaire res, sense embolicar-nos en gaire res, com si tot depengués de la sort, de la casualitat o de l'atzar, però de res més. Pides, anodines i tristes.
Doncs un comentari per reflexionar una mica més sobre aquest valor que li donem a les coses que fem i que deixem de fer. Moltíssimes gràcies, Xevi Cortadellas, pel comentari d'avui. I abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem una mica de música amb la fortuna dels Catarres. Voy.
Ja he tingut tot el que valia la pena tenir i tot i ser de casa pobra sempre m'he sentit molt ric perquè estimo com un boig, perquè he vist de fer cançons i camino a poc a poc i mai he tingut massa pressa. He sentit tot el que valia la pena sentir i potser són massa nits que he passat sense dormir. He fumat i ho he deixat, he begut i m'he passat i he estat més temps de festa que estudiant per la carrera. Ja he estat als dos costats d'un cor trencat i tants cops m'he equivocat que no els podria ni comptar. No els podria ni comptar. Però quan m'ho he currat també encertat de ple la felicitat i això ningú m'ho pot robar. No! Sóc la llebre i la tortuga i la cigala i la formiga, ho he estat tota la vegada i faig el que et dona la gana. Ei! Que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records. Ei! Que tu i jo venim de baix de tot i el que tenim ens ho guanyem. Això nostre no és un cop de sort. Que no, que no. Ja tinc uns anys, però em sento com un roure. Soc un més, però com jo no n'hi ha un altre. Ja veurem si ens seguiran el ritme. Temps al temps.
Que tinc la placa, jo no.
Soc ningú sense aquesta família. Els que hi són, contra vent i marea, tots per un. I un per tots, la vida és molt millor. Ja m'he mossegat la llengua quan calia parlar. He estat un idealista i un cínic de manual. Vull pensar que ho he fet bé, però tampoc t'enganyaré. No sóc exemple de res, però encara em queda marge. Ja me les he vist de tots colors i en moments he tingut por, però no em quedo de genolls.
Jo no em quedo de genolls.
Saps que sóc un aprenent de tot. Potser mai seré el millor, però de mestres ja n'hi ha molts.
Sóc la llebre i la tortuga i la cigala i la formiga, ho he estat tota la vegada i faig el que et dona la gana.
Ei, que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records. Ei, que tu i jo venim de baix de tot i el que tenim ens ho guanyem a pols, que això nostre no és un cop de sort. Que no és un cop de sort. Ei, que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records. Ei, que tu i jo venim de baix de tot i el que tenim ens ho guanyem a pols, que això nostre no és un cop de sort. Sense aquesta família, un per tots i tots per un, la vida és molt millor.
I el despertar del mite Gala Dalí torna a gaudir d'una mostra al Castell Gala Dalí de Púbol després de l'èxit del cicle d'exposicions que es va dur a terme l'any passat en col·laboració amb la Roca Village. La mostra compta amb les peces més destacades d'aquestes tres temporades anteriors i la mostra es podrà visitar en aquest espai de Púbol fins al 7 de gener de 2026. I per parlar de l'exposició ens visita la seva comissària, Bea Crespo. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, m'agradaria preguntar-te com decidiu, no?, reprendre una mica les mostres que vam tenir l'any passat, aquestes tres exposicions on vam poder veure diverses peces de l'armari de gala, i quines són les peces escollides d'aquestes tres mostres per tornar a visitar en aquest espai del Castell de Púbol?
Doncs mira, la veritat és que l'exposició ha estat molt ben acollida pels mitjans, també pels visitants. A més, és veritat que a Púbol sempre demanen molt veure moda, veure indumentària, perquè havíem tingut un espai que es deia les Gales de Gala, on s'exposava alguns dels dissenys també més interessants de la col·lecció. I per aquest motiu vam pensar que seria una bona oportunitat per reunir els dissenys més emblemàtics que havíem anat exposant, també perquè els visitants del castell tinguin l'oportunitat de veure'ls una mica de conjunt.
I, esclar, no sé quins són els dissenys que podrem veure, perquè recordem-ho, aquestes exposicions no recuperaven peces de l'armari de gala de dissenyadors destacats, algun model que, perquè no tenia etiqueta o per alguna qüestió no tenia aquesta etiqueta que definia el disseny, però que es podien atribuir a alguns dissenyadors. Quines peces veurem? I no sé si hi ha alguna peça nova, algun accessori que no s'ha vist encara.
Sí, tant. Mira, entre els dissenyadors que es poden veure a la mostra, tenim peces d'Elsa Schiaparelli dels anys 30. També hi ha un conjunt dels anys 40, que aquest és el que no té etiqueta. Últimament, les recerques sembla que indiquen que es tractaria d'una obra, una creació de factura americana pels materials utilitzats. Una mica ens situarien en dissenys de Nettie Rosenstein o Hattie Carnegie. Llavors també tenim una americana, un blazer de Maurice Renoma, que va ser un dissenyador molt destacat dels anys 60-70 en el context de París, que va convertir la seva factory, la seva boutique, pràcticament en una factory per on passaven totes les celebritats de l'època, i que a més és una americana que la gala durà en una de les darreres obres on es fa representar, que és Batallar els núvols. Llavors també tenim un conjunt composat per una brusa d'Oleg Cassini, que és el famós dissenyador que va crear el look de Jackie Kennedy, i alguna creació també de Michel Gomart, dels anys 70, i em sembla que... Ah, i un vestit de còctel de Hubert de Givenchy, també.
Per tant, tota aquesta mostra, no?, recuperant aquests vestits que ja havien sortit a la llum, que s'han estudiat, no?, comentaves tota aquesta feina, no?, que s'ha fet per atribuir algunes peces, comentaves aquest segon disseny, no?, que s'atribueix a creació americana pels materials que es van utilitzar, però parlàvem, no?, de que hi ha alguna incorporació nova. Esclar, no sé si ja me les has comentat o són coses diferents, no. del que vam veure les exposicions, no?, que clar, van haver-hi al Castell de Púbol l'any passat.
Sí, tens raó. De fet, com que vam pensar que seria una mica una mostra de síntesi, també volíem oferir alguna part una mica més innovadora o més novedosa. Llavors vam pensar en mostrar alguns dels complements més significatius de la col·lecció de moda de gala, i hem exposat d'una forma bastant sorprenent, podríem dir, el que són aquests accessoris, i ho fem a través d'una vitrina que és un disseny de Pep Canaleta que s'inspira o recupera d'alguna manera aquests aparadors surrealistes dels anys 30 que va fer Salvador Dalí. Llavors es presenta tot com una mena de banquet de línia en el qual, doncs, unes mans de porcellana, que a més són com reutilitzades, seguint una mica la idea del ready-made, doncs mostren aquests accessoris, i entre ells alguns ja els hem anat veient també amb les altres col·leccions, però hi ha quatre que són totalment inèdits, no s'han exposat mai. Suposo que aquests també són els que tindran més interès per això, perquè no s'han vist abans. I si vols et puc explicar algun detall.
Sí.
Mira, per exemple, tenim una diadema de Susanne Remy, que és una dissenyadora de barrets francesa que va treballar, es va formar en el taller del Saskia Parelli, i això es nota perquè d'alguna manera aquest disseny està molt influenciat per la dissenyadora italiana, que com ja sabeu és una dissenyadora que va destacar per la seva provocació, per la provocació de les seves peces, també perquè tenia un especial sentit de l'humor, molt influenciat pels seus amics surrealistes. Llavors també tenim un llaç amb vel, molt típic dels anys 40, de fet és de l'època d'esplendor d'aquest tipus d'accessoris, que Gala solia combinar amb agulles de pit amb formes d'insectes per donar-li un toc més personal. També tenim un barret, un casquet, obra de Susan Remy juntament amb Roger Vivier. Roger Vivier després, amb els anys, serà molt més conegut, però no com a barretaire, sinó com a dissenyador de calçat. De fet, és considerat el Fabergé del calçat i va calçar el New Look de Dior. Inclús les seves sabates les han lluït doncs algunes de les dones més influents del món, entre elles Isabel II els va portar per el dia de la seva coronació, per posar-te un exemple.
Ostres, home, sí. Important.
I per acabar tenim una joia que pensem que per les seves característiques, per l'estil i per el mètode de treball emprat, pensem que es tracta d'una joia d'autor. I de fet hem identificat una autora que va ser bastant propera a l'entorn de Dalí. De fet, el mateix Dalí sembla ser que li va comprar un parell de peces per Gala, i pensem que podria tractar-se que un d'aquests dos collarets podria ser aquest que exposem. La dissenyadora i artista es diu Lisa Sotilis i feia un tipus de collarets molt inspirats en la Grècia antiga. Ella, de fet, és d'origen grec. Li deien la Golden Creek. Durant la dècada dels 70, sobretot, és el moment en què dataríem aquesta peça.
I és clar, veiem moltes peces, veiem molts accessoris, veiem aquest tipus, no, de vestits que representaven tant Gala, però com s'escull, no, d'entre tot l'armari de, no, d'aquesta musa, i com defineix, no, aquest vestuari la personalitat de Gala? És a dir, entenc que tots aquests vestits tenen un perquè.
Sí. A veure, hi ha diferents motius. D'una banda, hi ha els autors, els creadors, que pensem que és un punt molt important, perquè d'alguna manera reflecteixen aquesta Gala, que té un estil molt personal, però que al mateix temps segueix les tendències de moda, no? I que contínuament doncs va cercant allò que en aquell moment està tenint una certa notorietat. Llavors també hem triat peces, ens interessava molt poder posar-les en context, perquè sí que és veritat que tenim peces molt xules, però quan no tenim una imatge o un document d'arxiu en el qual puguem veure aquesta peça, en quin context s'utilitzava, amb quina intenció per part de Gala, clar, quan hi ha una imatge sempre és molt més atractiu. Llavors hem intentat una mica unir aquestes dues parts i després doncs també ens sembla molt interessant quan aquesta peça la Gala la utilitza en un moment molt concret, normalment per reforçar el missatge de l'artista moltes vegades. Per tant, d'alguna manera s'expressa a través de la moda, inclús pot enriquir el missatge que l'artista vol donar.
Perquè comentaves...
Que d'alguna manera també així destaquem, sí, aquesta Gala més creativa.
Perquè comentaves, no, que per exemple en algunes creacions de Salvador Dalí Gala apareix, per exemple, parlaves d'aquesta blazer que podrem veure a la mostra, no, que és una de les darreres peces que va fer servir Dalí a l'hora de representar-la en una de les seves obres, no?
Exacte, sí. O per exemple també tenim el conjunt dels anys 40 que no està etiquetat, a la brusa que no tenim etiquetada, que la fa servir la Gala per posar davant de Horst P. Horst, que és un fotògraf superprestigiós que va fer fotografies per Vogue, per mitjans molt, molt importants a l'època, i ella surt amb aquest conjunt en una doble pàgina, precisament al Vogue, en la qual Dalí diu que Gala és la seva col·laboradora espiritual. I que amb aquest conjunt, no, que és a la vegada bastant atrevit, però també com molt sofisticat, ella ens està volent dir, no, també quin és el seu paper al costat de Salvador Dalí. Mm-hmm. Que de fet també ha fet una petita mostra de fotografia que complementa també aquesta exposició per veure les peces en context, però també per veure com Gala va assolint diferents rols al costat de Salvador Dalí. Que això també és molt interessant, no? D'alguna manera, com es va construint aquesta imatge mediàtica i ho fa a través de la moda, que això també ens connecta molt amb nosaltres, no? Perquè al final tots, cada vegada quan ens aixequem i decidim què ens volem posar, estem decidint quin paper volem jugar, no?
Això totalment cert. Esclar, i parlant de moda, parlant de tot l'armari de Gala, clar, aquesta mostra es pot visitar, recordem-ho, fins al 7 de gener del 2026, però no sé si teniu pensat, no, en un futur recuperar aquesta branca, no, de, tan representativa de Gala, perquè era una icona de moda, vull dir, amb aquestes tres exposicions i ara amb aquesta recuperació, no, de tot el que es va fer l'any passat, queda bastant clar, però no sé si teniu pensat fer alguna cosa semblant o esteu explorant altres vies per veure com representar, com representa Gala, no? tot el seu ser, no?
Clar, doncs mira, la veritat és que darrerament les exposicions que hem fet sí que estan com posant molt el focus en Gala i en el seu paper al costat de Dalí, perquè és un tema important que volem reivindicar, no? aquest valor de Gala. I llavors també és veritat que últimament hem estat com enfocant-nos molt també en el tema de la moda, en l'àmbit del disseny en general, perquè també és un tema que representa molt bé a Salvador Dalí. No? Ell va fer moltes incursions en el disseny, en la moda, també utilitza la moda per configurar la seva imatge mediàtica. O sigui que jo crec que encara hi ha molt a dir, moltíssim. De fet, pensa que tenim una col·lecció d'indumentària increïble, que conté com més d'un miler de peces de dissenyadors importants del segle XX, peces prêt-à-porter, també peces sense etiqueta, però de gran valor. O sigui que la recerca continua i segur que continuarem descobrint coses que us voldrem compartir i també doncs, continuar parlant i descobrir aquesta dona excepcional que hi havia al costat de Salvador Dalí.
Doncs estarem molt pendents de totes aquestes mostres que podrem veure properament. També estarem pendents, no, d'aquesta que s'està fent ja al Castell de Púbol. Moltíssimes gràcies, Bea Crespo, per ser aquí al Supermatí i explicar-nos una mica més, no, aquesta figura de Gala i la importància, no, que va tenir en el món de la moda. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé. Bon dia.
Bon dia.
I quan passen 3 minuts de 2:15 del matí, comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, perquè hem de destacar que l'home, un home ha perdut una cama mentre feia submarinisme i buscava garotes a Sant Feliu de Guíxols. L'home, que anava acompanyat de 4 amics, s'havia llançat a l'aigua per buscar, com dèiem, garoines i, segons han informat fonts policials, l'hèlix de l'embarcació es va posar en marxa per accident i li va tallar la cama dreta a l'altura del genoll. Carla, què més en sabem?
Els companys van actuar amb rapidesa, van treure el submarinista de l'aigua i li van fer un torniquet per evitar que es dessangrés. Tot seguit van avisar els serveis d'emergències, que van rebre l'alerta pocs minuts abans de les 10 del matí. L'embarcació ha tornat cap a la costa, on un helicòpter medicalitzat va recollir l'home i el va traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Ara mateix es troba ingressat amb pronòstic reservat. Mentrestant, la unitat marítima dels Mossos va buscar el membre amputat durant tot el matí. Finalment el va localitzar i el va traslladar a l'hospital per intentar la reimplantació.
I canviem de tema perquè la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó a un agent de la policia local de Palamós que exigia que li paguessin els plusos de nocturnitat corresponents durant les vacances, les pagues extra i també els permisos. Aquest és el segon cas que en el qual el tribunal es posiciona a favor dels treballadors després que l'any passat ja hi hagués una primera sentència, Anna.
El motiu principal de la disputa és que els agents de la policia local de Palamós treballen en cicles de 5 setmanes, dels quals un d'ells és horari de nit i dos més inclouen caps de setmana. Per això el tribunal considera que la gent ha de cobrar els plusos de nocturnitat o de festiu treballat en alguns permisos retribuïts i les pagues extra o els períodes de vacances. Ara, per tant, la gent podrà reclamar que li paguin aquestes retribucions amb un caràcter retroactiu de fins a 4 anys des que va presentar la sol·licitud. Com dèiem, aquesta és la segona sentència per a aquesta situació que dona la raó a un agent de la policia local de Palamós. La primera va ser el maig de l'any passat. El sindicat de policies anuncia que hi ha 3 casos més a l'espera de judici i reclama a l'Ajuntament que, tenint en compte el criteri del tribunal, aboni els imports i eviti allargar el procés fins que hi hagi sentència en cadascun dels casos.
I Rafael Casas, editor de Lluny del Ramat, ha guanyat la 8a edició del Premi Empordà de Novel·la per la seva obra El Moment. El llibre transcorre en un context postapocalipsi després d'una apagada elèctrica i també digital mundial. Es tracta, doncs, d'una distopia dins del gènere de la ciència-ficció. Carla, què més en sabem?
El palamosí va descriure el fet d'haver guanyat com una satisfacció enorme, sobretot pel fet de ser un concurs de casa nostra.
És una distopia, no sóc un gran amant de la ciència-ficció. La distopia és una forma part de la ciència-ficció. Però en aquest cas, i en el cas de totes les distopies, sempre neixen d'una por o d'una crisi o d'un desequilibri social que els escriptors agafen com a seus i llavors expliquen en els seus llibres. I en aquest cas no és diferent.
Tot i el gènere de la novel·la, Casas admet no ser un gran amant de la ciència-ficció. Tanmateix ha advertit que les distopies sempre neixen d'una por, crisi o desequilibri social que l'escriptor cristal·litza en la seva obra. El Moment destaca per la narració des dels diferents punts de vista i la combinació entre l'estil de diari i prosa. Després d'una 7a edició declarada deserta, Rafael Casas ha pres el relleu del Premi Empordà de novel·la.
Sí que és veritat que tots nosaltres, sortint al carrer, llegint les notícies, mirant les xarxes socials, veiem que hi ha un soroll de fons, hi ha un desequilibri, hi ha un problema global que hem de ser capaços d'arreglar, perquè si no, potser sí que acabarem la situació que jo explico en la novel·la.
Un dels referents de l'obra ha estat manuscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo. El Moment també s'inspira en novel·les com ara 1984 de George Orwell o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Casas considera que en un futur una apagada digital com el del seu llibre és més possible del que ens pensem. També ha referenciat el ridícul que la Unió Europea hagi manat recollir aliments per 3 dies, fet que cita com una part del soroll de fons que captura el relat. El Moment té un final obert a lliure interpretació dels lectors.
I canviem de tema perquè la Cambra de Comerç de Palamós va acollir aquest passat dijous una nova edició de la trobada anual amb les associacions de comerciants del Baix Empordà. L'objectiu de la jornada va ser reforçar la col·laboració i avançar en accions conjuntes per enfortir el comerç local.
La reunió va comptar amb la participació de representants de FECOTUR de Palamós, Oxigen de Palafrugell, la Federació de Comerç de la Bisbal d'Empordà, l'Associació de Comerciants de Calonja i Sant Antoni Comerç. Totes les entitats van destacar la importància d'aquests espais de trobada. Durant la jornada es van compartir experiències i es van presentar els resultats comercials del 2024. A més, es van abordar alguns dels projectes prioritaris per al 2025, com noves propostes formatives, accions de dinamització com la comerciada, diagnòstics de punts de venda i visites tècniques com dins del programa Retail Tour. L'acte va finalitzar amb un dinar informal que va servir per continuar generant vincles i consolidar les sinergies entre les entitats participants. Des de la Cambra de Comerç de Palamós es va destacar la implicació dels assistents i es va reafirmar el compromís de seguir treballant de forma coordinada amb el comerç del territori.
I el projecte SmartCamp ha estat reconegut amb el premi CETT a l'IMARA en la categoria de Through Digitalization per la seva innovació en la gestió turística dels càmpings gironins. L'acte de lliurament va tenir lloc dijous passat a Barcelona en el marc de la Nit dels Alimara. Liderada per l'Associació de Càmpings de Girona, la iniciativa vol transformar el sector amb tecnologies com el Big Data i la intel·ligència artificial, millorant l'eficiència i també la sostenibilitat. El jurat va destacar el seu model integral de sostenibilitat i la seva contribució a la modernització del sector. El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, va recollir el guardó i va defensar la importància de la digitalització per mantenir el lideratge europeu en el sector dels càmpings. El projecte compta amb el suport de les empreses WDNA i DeepSense i una inversió de més de 10 milions d'euros. Aquesta primavera es posarà en marxa una prova pilot en diversos establiments de les comarques gironines. Cal destacar que els premis CETT a l'IMARA els organitza el Centre Universitari CETT des del 1985 i reconeixen iniciatives innovadores en turisme, digitalització i també sostenibilitat. I encetem la plana cultural perquè el Cor Carreres d'Agues impulsa la recuperació d'una de les grans obres oblidades del patrimoni musical empordanès, la missa Rèquiem de Melcior de Ferrer i de Manresa. Compositor nascut a Peralada i estretament vinculat a la Bisbal d'Empordà, Ferrer va rebre reconeixement internacional al segle XIX, especialment amb aquest Rèquiem, publicat a Itàlia el 1886, interpretat a catedrals d'arreu d'Europa.
Després de dècades en silenci, aquesta obra renaixerà gràcies a una iniciativa que el Cor du a terme conjuntament amb la Federació Catalana d'Entitats Corals. Es tracta d'un projecte participatiu que busca sumar cantaires de diferents llocs. Per això s'ha fet una crida per incorporar noves veus, especialment masculines, amb l'objectiu de formar una coral d'unes 60 persones. Les proves de veu es faran a finals d'abril. Ho explicava en una entrevista al Supermatí el president del Cor Carreres d'Agues, Jordi Bassa.
Ens hem involucrat en un projecte una mica participatiu. Gent que canta amb altres corals, si té una qualitat mínima, es faran proves de veu, podran venir a col·laborar amb aquest Rèquiem. Voldríem ser uns 50-60, allò som 40, doncs una vintena de persones.
La primera actuació està prevista pel pròxim 2 de novembre a la Bisbal d'Empordà, però el projecte no s'aturarà aquí. També es treballa en una gira que durarà la música de Melcior de Ferrer a altres ciutats com Peralada, el seu lloc d'origen, Barcelona, Girona i Tarragona.
I Palafrugell es prepara per viure una setmana dedicada a l'activitat física amb un programa divers que inclou caminades, sessions esportives, una ruta prehistòrica i la roadbook BTT Garoina Extrema. Les activitats es faran del 6 de, fins al 6 d'abril en el marc del Dia Mundial de l'Activitat Física. El programa inclou opcions per totes les edats i nivells físics amb l'objectiu de fomentar els hàbits saludables. Moltes de les activitats són gratuïtes i algunes requereixen inscripció prèvia, Dani.
La programació comença amb sessions de fit actiu avui i dimecres a 9:15 del matí al Pavelló Municipal d'Esports. Les sessions estan enfocades al manteniment físic i la millora de la mobilitat amb exercicis adaptats a tots els nivells. Demà a 8:15 del vespre l'Estadi Municipal acull una sessió de fit funcional centrada en el treball de força, coordinació, equilibri i flexibilitat. Per participar-hi cal inscriure's prèviament a la recepció de la piscina o trucant al 972 30 44 94. Dimecres, a 12:15 del migdia, es farà una caminada saludable des del centre Tramuntana amb dos recorreguts, de 2 i 6 quilòmetres. Els participants rebran fruita i aigua a l'arribada. L'activitat l'organitza els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà. I ja de cara al cap de setmana, el dissabte tindrà lloc una jornada esportiva al Parc Territorial de l'Avinguda d'Espanya. A les 9 es faran sessions de ioga, tonificació i zumba obertes a tothom, activitat gratuïta amb servei de cangur i un refrigeri pels participants.
I el diumenge 6 d'abril començarà amb la 21a Roadbook BTT Garoina Extrema amb sortida des del Parc Territorial de l'Avinguda Espanya.
Es podrà triar entre tres recorreguts de 10, 20 i 40 quilòmetres. Unes inscripcions que es poden fer a través del web de 3W.AE, Agrupació Excursionista Palafrugell, aepalafrugell.org, o presencialment al mateix dia. I també diumenge a les 10 del migdia, a les 10 del matí, el Museu del Sur organitza la ruta de la prehistòria, una caminada guiada fins al dolmen de Can Mina dels Torrents, amb una visita comentada per l'arqueòleg Xavier Niell. La ruta és accessible i de baixa dificultat i amb servei d'interpretació a llengua de signes catalanes. A les 11 del matí, Can Genís acollirà una xerrada sobre el desenvolupament psicomotor del nadó, amb una part teòrica i una part pràctica per les famílies. I finalment, també diumenge, a les 6 de la tarda, el pavelló de patinatge serà l'escenari de la Disco Roller, una activitat de patinatge amb música organitzada pel Club Hoquei Palafrugell dins de les Setmanes Joves. Les jornades s'inclouen també en la campanya Jo em cuido, jo m'estimo, impulsada pel Pla de Salut Municipal, amb l'objectiu de promoure un estil de vida actiu entre la ciutadania. L'organització recomana portar roba còmoda, aigua i protecció solar per les activitats a l'aire lliure.
I les activitats dirigides de bici indoor, cardio i ioga que es feien setmanalment al pavelló municipal de Begur deixaran de programar-se a partir de demà 1 d'abril. La Fundació Esportiva Begur ha decidit posar-hi punt i final per la manca de participació que asseguren es feia insostenible el seu funcionament.
Des de la Fundació expliquen que tot i els esforços que han fet els monitors i tot el personal per mantenir la qualitat de les sessions i fomentar l'activitat física al municipi, la resposta de la ciutadania no ha estat suficient. Per això asseguren que és impossible continuar amb aquestes propostes esportives. Segons fons de la Fundació, a partir d'ara els recursos humans, materials i econòmics que es dedicaven a aquestes activitats es redirigiran cap a projectes que generin un impacte més directe i significatiu en la promoció de l'esport i dels hàbits saludables a Begur.
I abans d'acabar el supermatí i gaudir d'aquesta secció d'Oci i Tecnologia amb en Martí Seguí, escoltem una mica de música amb Criminals de Meghan Trainor. Lock me up cause I've been bad and I know I'll do it again. You're the best I ever had, I'm guilty, I confess. Blue lights, red lights, we gon' get real wild tonight. Blue lights, red lights, with you. With you. I com cada dilluns, abans d'acabar el supermatí, parlem d'oci i tecnologia digital amb en Martí Seguer. Bon dia, Martí.
Hola, molt bon dia.
Comencem parlant d'un acord entre iVoox i Spotify per professionalitzar els podcasts, un tema important, tenint en compte el nivell de podcast que estem veient últimament.
Sí, sí. Vaig dir la setmana passada que YouTube els estava guanyant a Spotify i s'han fet una aliança, fixa't, Spotify s'han posat les piles i han fet una aliança per donar una empenta important al món dels podcasts. La plataforma espanyola iVoox ha arribat a un acord amb Spotify per integrar els seus continguts exclusius dins de Spotify Open Access. I això vol dir que a partir d'ara els podcasts que fins ara només es podien escoltar a iVoox també es podran seguir des de l'Spotify. Que l'usuari tingui una subscripció o accés als continguts de pagament.
El que paguem normalment, jo crec que ho porto pagant des de la universitat i ja me n'he oblidat i allò que ho vaig pagant...
Exacte.
Que està força bé, eh?
Jo també sóc dels que paga, i a més el pack familiar.
Home, almenys, aquest sí que està bé.
El pack familiar,
aquest sí que
sí,
està
sí.
bé. Exacte. Jo pagava el d'estudiant, que era... Però fa molt de temps que no sóc estudiant, per tant, llàstima.
Doncs mira, l'objectiu principal d'aquesta col·laboració és ni més ni menys que professionalitzar encara més la indústria del podcast i donar més visibilitat a tots els creadors de contingut. En paraules d'iVoox, es tracta d'un pas més per ajudar els podcasters a arribar a una audiència més àmplia sense haver de renunciar al model de subscripció que ja tenen en marxa.
Sí, però també és una mica per el que comentaves la notícia de la setmana passada, per fer una mica més de competència, no?
Sí, 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 exacte. És que no hi ha més, no hi ha més. De fet, fa 5 anys que iVoox es va introduir en el sistema de subscripcions per fans, que permet que els creadors rebin aportacions econòmiques directes, i durant aquest temps s'han generat prop de 4 milions d'euros en un model que es demostra que funciona, no? I entre els podcasters, que ja poden trobar, per exemple, alguns programes com Misterios Cotidianos, que ja estan a les dues plataformes en aquest sistema, Días Extraños o Planetas Ocultos. Aquests són els primers que han entrat, però, però vaja... Estudiarem l'opció de que els podcasts de Ràdio Capital siguin aviat.
Anem a fer recomanació, vull dir, estan molt bé. No és perquè jo sigui de la casa, però és cert. Vull dir, ens han premiat per diversos podcasts.
Exacte, i mirarem també que els de Ràdio Palafrugell hi entrin també.
També, que clar. També han estat premiats alguns. Exacte. De Ràdio Palafrugell. Vull dir que tot és entrar-hi.
Exacte.
I canviem de tema perquè Google ha presentat Gemini 2.5, una nova generació de models d'intel·ligència artificial. Parlem d'intel·ligència artificial.
Hi ha qui diu Gemini. No sé.
Gemini.
És que no sé. Depèn de com li vulguis donar l'entonació, no?
Gemini.
Gemini, no?
Clar, sí. Català, Gemini.
L'altre dia quan vaig ser al mobile, la gent deia Gemini. Vale? Bueno, és igual. Parlem de que Google ha fet un pas endavant en la cursa per liderar la intel·ligència artificial, es vol posar les piles, ha quedat una mica enrere, tot sigui dit, però aquesta nova versió, el 2.5, és una evolució del seu model anterior, però amb millores notables. Entre els punts forts destaca un molt bon rendiment a les àrees de matemàtiques, la ciència i el raonament visual. En aquestes categories, fins i tot, supera competidors com el GPT-4.5 d'OpenAI o el 3.7 de Claude. Una altra característica rellevant és la seva finestra de context, és a dir, que és capaç de processar fins i tot 1 milió de tokens, una xifra molt superior a la mitjana de molts models actuals. I això què vol dir? Perquè molt bé que pugui processar tokens i la gent dirà, què són els tokens?
Sí, sisplau.
Doncs això el que el permet és que textos molt llargs i molt complexos els pugui processar d'una sola vegada.
Oh, molt bé.
I Google ja ha pensat que vol ampliar encara aquests límits fins a 2 milions de tokens en les pròximes versions, per tant, jo què sé, es podrà llegir un llibre en un moment.
Mare meva.
Sí, clar, és que és això. I també cal destacar la seva capacitat multimodal nativa, és a dir, que pot analitzar i treballar text, àudio, vídeo, imatges i codi alhora. Per tant, li podríem donar una combinació de diverses coses i ell interpretar-ho.
Estic garrativada ara mateix. Sí. O sigui, em dona la sensació de que tota la intel·ligència artificial està avançant com molt ràpid,
molt.
No? Però moltíssim, perquè recordo, fa a principi de temporada parlàvem d'intel·ligències artificials que començaven a treballar amb imatge.
Sí, exacte.
I ara estem parlant de que treballen en tot de manera conjunta.
Sí, sí, sí.
Per cert, què et sembla la darrera moda d'intel·ligència artificial en què agafen imatges, no?, i les converteixen en dibuixos animats? Estava mirant el model de Ghibli, m'està vinguent,
sí.
Perquè ha saltat un altre cop tot això de fer imatges amb un mateix, no?, i readaptar-ho, sí, amb intel·ligència artificial.
Bueno, bé, És una moda com qualsevol altra, no? És aprofitar la tecnologia
per
divertir-se, no?
Sí, no? Sí. Per experimentar, també.
Sí.
I canviem de tema, perquè el govern espanyol ha aprovat un avantprojecte de llei per protegir els menors a internet. Bona notícia,
sí.
Bona notícia.
Sí, es tracta d'un avantprojecte ambiciós que busca reforçar la protecció dels menors a l'entorn digital. Una de les mesures més destacades és l'augment de l'edat mínima per accedir a les xarxes socials, que passarà dels 14 als 16. També es preveu introduir noves figures legals que perseguiran pràctiques com el grooming o el deepfakes de contingut sexual. També l'avantprojecte modifica el codi penal per permetre la persecució dels hipertrucatges, especialment en aquells que de contingut sexual o que vulnerin la integritat moral. I també es crearà una nova figura legal, les ordres d'allunyament digital, que impediran que agressors puguin contactar amb les víctimes a través d'internet, tot i la distància física.
Molt bona notícia,
clar,
la veritat.
S'ha d'anar avançant per aquí perquè... És veritat, estem connectats sempre i...
Sí, i al final, per exemple, en aquestes ordres d'allunyament, aquestes setmanes passades hi ha hagut aquesta polèmica amb el llibre en què José Bretón confessava l'assassinat dels seus fills, no? Uh-huh. I hi ha hagut un rebombori a xarxes impactant directament contra la mare. Vull dir que, en part, no, si s'apliqués aquesta normativa, podria ajudar una mica a...
A mitigar-ho, sí, sí.
Sí, 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 molt interessant.
Sí, sí. També una altra mesura important és l'obligatorietat per als fabricants de mòbils a preinstal·lar sistemes de control parental. Val?
Molt bé.
I paral·lelament també reforçarà l'educació digital a escoles i regularà l'ús de telèfons mòbils tant en classes com en hores lectives. Bé, una cosa que ja s'està començant a fer però que la posarem en un avantprojecte de llei. I també es preveu que la justícia pugui intervenir temporalment serveis digitals que ofereixin continguts inadequats per menors i també s'establiran nous canals de denúncia obligats per grans operadors i influenciadors. Per tant, l'objectiu global de tot això és una normativa pionera a Europa per combatre amenaces digitals cap a menors i garantir-los l'accés al suport psicològic, jurídic i també social en cas de patir agressions.
He de dir que tenim sort d'estar a Espanya, tenim sort d'estar a la Unió Europea,
sí,
i permetre que hi hagi aquest tipus de protecció. Vull dir que és un pas molt important, com ho deies al principi.
Sí.
Per tant, felicitats.
Exacte.
Però hem de canviar de tema perquè Barcelona acollirà un nou congrés internacional vinculat a la indústria de les bateries. Tema important també, perquè bateria és tema conflictiu.
Exacte, sí. I Barcelona continua consolidant-se com un punt neuràlgic de grans esdeveniments tecnològics. Els dies 3 i 4 de novembre d'aquest any se celebrarà a l'Hotel Hilton de Barcelona el congrés Lyon Battery Europe, també conegut com a LIBE. Es tracta d'un esdeveniment organitzat per una empresa xinesa, l'SIMM Information and Technology, especialitzada en el mercat dels materials industrials. I l'objectiu és connectar el sector xinès de les bateries amb la indústria europea i facilitar aliances estratègiques per impulsar la innovació en l'àmbit de l'electrificació. I participaran una trentena d'expositors i més d'una vuitantena de ponents d'una trentena de països. A l'agenda del Congrés hi trobarem ponències sobre normatives, debats sobre sostenibilitat, en l'extracció de liti i sessions dedicades a fomentar col·laboracions institucionals entre Europa i Xina. Aquesta serà la tercera edició del LIBE, després de les trobades celebrades anteriorment a Budapest i Brussel·les, per tant...
Molt interessant.
Ara ve Barcelona.
Sí, està bé que passin per aquí, més tenint en compte que a Barcelona, no, hi ha aquest hub de tecnologia, d'empreses tecnològiques, i és interessant que aterrin aquí per parlar de bateries. Per tant,
sí, sí.
Molt bé.
Superinteressant.
I acabem amb una iniciativa tecnològica a la Costa Brava. Els càmpings gironins estan treballant en un projecte d'innovació, del qual hem parlat una mica a l'informatiu, però...
Sí.
Ampliem-ho
una mica, i és que el projecte es diu Smart Camp, impulsat per l'Associació de Càmpings de Girona. Consisteix en una prova pilot per convertir els càmpings en espais intel·ligents mitjançant l'ús de sensors i d'intel·ligència artificial. L'objectiu és millorar la sostenibilitat, la seguretat i l'experiència dels clients. Els càmpings participants són de diferents dimensions i cadascun implementarà solucions adaptades a les seves necessitats. Per exemple, el càmping Vallent Alegre de Sant Pere Pescador ja ha instal·lat una estació meteorològica connectada al sistema de reg i això els permet estalviar aigua si es preveu que ha de ploure.
Oh, molt bé.
També s'han posat càmeres en zones de piscina per controlar l'aforament en temps real, avisar socorristes en cas d'incidència i facilitar als usuaris la planificació. A més, hi ha sensors que també controlen la qualitat de l'aigua, els nivells de clor, l'estat dels contenidors o del consum energètic. Exacte. I la idea és que els clients visquin una estada molt més còmoda i segura, amb alertes personalitzades en condicions climàtiques adverses, serveis més eficients. Bé, el projecte està en fase de desplegament i es vol convertir en una referència per a altres regions turístiques. Per tant, mira, un projecte molt interessant.
No, està molt bé i veurem com s'acaba aplicant, perquè ho estem aplicant aquí a comarques gironines, però potser s'acaba estenent en d'altres zones del territori català. Per tant, molt bé, molt bé.
Sí, sí.
Doncs, Martí, moltes gràcies per aquest repàs a aquestes novetats, no?, d'oci i tecnologia digital, i ens tornem a retrobar dilluns que ve. Que vagi bé.
Molt bé.
I nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet de manera conjunta Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet des de Ràdio Bisbal. Com sempre, ens podeu tornar a escoltar demà a partir de les 8. Que vagi bé, bon dilluns!